Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Fa 10 minuts, a les 7:20.
3, 2, 1, Seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Això és La Terra es Plana, cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català. Parlem de ciència, parlem d'astronomia. T'agraden a la platja, tu, Joan Anton?
No.
És una pregunta senzilla.
No. En general, no. Tot i que he descobert formes d'anar, maneres d'anar a la platja més divertides. A mi no m'agraden les aglomeracions, no m'agrada la tovallola allà estirat al sorra amb el sol que et crema, el protector, això no m'agrada, però ara he descobert amb la meva dona una nova manera d'anar a la platja, que és platges petitones de roca on pots fer snorkel i veure peixets, on estàs sol. Si això li diem platja, et diré sí. Si la platja és el típica platja plena...
No cal anar-hi a les 12 del migdia, a la platja. Si pot anar a les 7 del vespre a passejar, eh?
Ja. No, això sí, no. Si és a passejar, evidentment, com a paisatge i lloc per ser-hi, sí, però el concepte anar a la platja, jo et diria que no.
I banyar-te a la platja, t'agrada?
Em fa respecte a l'aigua. Sempre m'ha fet respecte a l'aigua. Això em ve de peque. Vaig tenir un cert trauma i això m'ha perseguit durant tota la vida. I el mar em fa molt de respecte, però fins al punt de no gaudir a vegades d'això. Ara ja, òbviament, de gran no he anat xupant ni faig snorkel, però sempre faig snorkel en aquella sensació de... Sóc en un medi que no és el meu, i saps? No sé.
Home, precisament tu que ets de la Costa Daurada, la Costa Daurada costa molt normalment les platges que s'enfonsin.
Sí, exacte, són platges d'aquestes... se suposava que justament pel fet de jo ser de Tarragona...
I que això no vol dir que no hi hagi corrents, perquè sí, cada any a la Costa Daurada expliquem que algun banyista s'hi queda.
És cert, però el fet de ser de Tarragona és com una etiqueta que tens de... doncs hauries de ser persona de mar, no? T'hauria d'agradar el mar i hauries de nedar superbé. I és com també això et persegueix una mica i és una, com una llosa que tens a sobre, que potser no t'agrada el mar o no t'agrada gaire per banyar-t'hi o per nedar, que hi tens cert de respecte, que no nedes molt bé, però resulta que ets a Tarragona. I això també de petit em va generar una certa... pressió. En fi, és igual. No anirem a remenar el passat i anirem al psicòleg.
Conèixer més el Joan Anton Català és fantàstic. Sí. Per què et pregunto pel mar? Perquè avui intentarem esbrinar la física, la química, la quàntica de les onades del mar. Onades marines. A veure, què es deuen les onades del mar? Què les causa? Perquè és un dels grans misteris que tenim.
Sí, has parlat de la quàntica del mar. Potser no entrarem en aquest nivell de detall, però sí de la física. Però sí de la física del mar. Les ones. Les ones són una demostració de la interrelació que hi ha entre els oceans i l'atmosfera. Estan els dos interrelacionant constantment i això ho fan transferint-se energia. I ara explicarem que això genera les ones i potser sorprendrem a més d'un explicant què són les ones, perquè trencarem esquemes tòpics de com es formen i com funcionen aquestes onades.
Clar, com es formen aquestes onades, Joan Anton?
Clar, tenim vent. Tenim l'atmosfera i tenim vent. Fins aquí tothom, més o menys, dirà, sí, això ja ho sé. El vent el que fa és, atenció, transfereix energia a l'aigua. De manera que el vent fa que gotes d'aigua, molècules d'aigua que hi ha a la superfície s'aixequin, perquè el vent les fa aixecar, i la pugen una miqueta i la gravetat, que sempre actua, les fa baixar. Per tant, fixa-t'hi, les molècules d'aigua de la superfície del mar descriuen un moviment amunt i avall. De fet, és un moviment circular, on l'aire els transfereix energia, fa que s'aixequin i, per pes, per gravetat, tornen a baixar novament. Per tant, mira, una ona, al final és un moviment vertical. Vertical. Això, fixa-t'hi com ens canvia la visió del que és una ona. Nosaltres diem una ona avança. No? La imatge típica que tens és d'una onada que mou l'aigua, desplaça l'aigua. Doncs no, en veritat no la desplaça. L'aigua torna a caure en el mateix lloc. L'aigua que s'aixeca d'una ona a alta mar, després veurem que la costa és diferent, però a alta mar, l'aigua que s'aixeca torna a caure exactament al mateix lloc on estava. Si mai t'has banyat a alta mar, si recordes el pas d'una ona, que a vegades són molt suaus les ones d'alta mar, el que fa és tu t'aixeques i tornes a baixar. No et desplaça, no et mou cap endavant. No, només puges i tornes a baixar, el que li passa també a un vaixell. Què passa? Que aquesta energia, aquesta transferència d'energia del vent a les molècules d'aigua es propaga. la transferència d'energia. Vol dir que les molècules d'aigua, aquesta energia la passen a molècules d'aigua que hi ha al costat, i aquestes al costat, i així és com avança una ona, però no perquè desplaci l'aigua, no perquè l'aigua estigui movent-se i estigui corrent cap a la costa, sinó que la transferència d'energia fa que l'aigua es vagi aixecant i vagi formant aquestes onades. Fixa't com canvia el concepte d'ona que tenim.
Si féssim una dissecció d'una onada, quines parts tindria?
Té, anomenem la cresta, que és la part més elevada, la vall, que és la part inferior, l'altura, que correspon justament a la diferència, i que és supercomplicada de mesurar, la diferència que hi ha entre vall i cresta, la longitud, que diem que és la distància que separa dues crestes o dues valls, és a dir, això és la longitud de la ona, el període, que és quant temps transcorre entre el pas d'una ona i la següent, i un altre paràmetre és la velocitat. Per tant, fixa't que al final són ones físiques. El mateix que utilitzem en física per mesurar una ona de llum, una ona de so, a les valls, les crestes, l'amplitud, la freqüència, són els mateixos paràmetres que s'utilitzen en una ona marina.
Ara t'estic imaginant fent surf, Joan Anton.
Ostres, doncs, vaya imaginació que tens, Roger. Sí, no m'hi trobaries pas.
Amb un banyador d'aquests florejats i una camisa hawaiana.
Ni les tres coses. Ni el banyador, ni la camisa, ni el surf. Vaya imaginació que tens.
No t'has posat mai d'aula una taula?
No.
Ni de bodyboard?
No. I ara, escolta'm, et torno, perquè clar, tu preguntar molt bé. I tu? I tu?
Jo sóc massa alt.
Mira, ja tens l'escolta.
Els que som massa alts tenim el centre de gravetat més amunt.
Cert.
Això segur que sí. Bueno, sí, algun expert com tu.
Sí.
Aleshores, ni som bons esquiadors ni som bons surfistes. Però això és una cosa que he intentat no practicar per un tema de físic.
Val,
purament físic.
Tens una bona excusa i una bona interpretació de la natura. Molt bé, Roger.
Ara, m'agradaria molt...
Sí, t'agradaria?
Una camisa florejada i dalt d'una onada d'aquestes que m'expliques.
Sempre ho pots simular, eh?
Sí. Bé, m'he desviat. Clar, segurament tenim aquesta onada al cap que s'apropa a la costa, amb surfista o sense, però no sempre tenen aquesta forma tan característica i les onades no tenen perquè està a prop de la costa.
No. Per tant, quan estan a alta mar, és això que hem descrit. Recordem, moviments circulars amunt i avall. Per cert, el mateix que passa en un estadi de futbol. Quan la gent fa la onada, la ona, és això. Ningú no es mou, en realitat, del seu seient. L'únic que fas és un moment de pujar i baixar molt sincronitzat. Això és, justament això és una ona a alta mar. Però què passa? Que quan...
No trenca alta mar, o pot trencar?
Clar, exacte. Quan arriba a costa, això canvia. Aquí sí. Quan arriba a costa, comencen a jugar altres factors. Per exemple, la profunditat, com que es va fent menor, interfereix en aquest moviment circular de la ona. I això fa que la ona, aquí sí, s'aixequi, i aquí sí produeixi un avançament, un desplaçament d'aigua. I és quan diem que la ona trenca contra la platja o trenca contra les roques i després es retira. Aquí sí que hi ha desplaçament d'aigua. Però és perquè han interferit un munt de coses. Han interferit, bàsicament, aquesta orografia, la menor profunditat, les roques que potser hi ha en el fons. I aquí sí, com dèiem, que la onada canvia. Ja no és un desplaçament vertical amb transferència d'energia, sinó que aquí sí ja és un desplaçament directe d'aigua. L'onada agafa altura, es forma aquella cresta que es corba per gravetat, tan típica, l'ona cau cap al davant per gravetat i peta.
I de què depèn que una onada sigui més gran, sigui més petita, més forta, menys forta?
Com que hem explicat que és una transferència d'energia entre l'atmosfera i el mar, per tant, com més transferència d'energia, més grosses seran les onades. Vents forts, tempestes, huracans generaran onades més grosses. També intervenen altres factors, ara en comentàvem algun, l'orografia del fons, això és important. Molt important, la durada i la llargada en què el vent actua. Com més temps actuï el vent i com més llargues siguin les distàncies en les que actua el vent, més transferència d'energia hi haurà, més pujaran les ones. Això, per exemple, fa que els llacs no tenen superfície suficient, distància suficient, tot i que hi hagi forts vents, els vents poden ser molt forts, les ones que s'aixecaran a un llac són relativament petites comparades amb les que s'aixequen en el mar, perquè no hi ha distància suficient.
Avui el suplement amb el Joan Anton Català, les onades. I la freqüència, perquè a vegades tu estàs allà surfejant i dius, ostres, ara em venen moltes de seguides, o ara has d'esperar, no?
Clar, això té a veure amb el vent, té a veure amb l'orografia, té a veure amb això que dius tu, si estic a prop de la costa, aquí ja comencen a jugar altres factors. Per cert, a alta mar, Com que dèiem que les onades són moviments verticals i horitzontals, es poden provocar onades que van en diferents direccions, que es creuen, i no passa res. Es poden creuar perquè en realitat no està avançant l'aigua. El que està avançant és un moviment amunt i avall que es transfereix en diferents direccions.
Escolta'm, i les que no es provoquen pel vent, per què es provoquen?
Clar, aquí hi ha altres que... Aquí sí que hi ha desplaçament d'aigua. Per exemple, terratrèmols, que provoquen tsunamis, que ara en parlarem, grans desplaçaments de terres, a caiguda de fragments d'una glacera, d'enormes fragments d'una glacera al mar, tot això provoca onades, però que ja no són de vent, i aquí sí que hi ha desplaçament d'aigua. Tenen una mecànica física completament diferent. Aquí sí que són volums d'aigua enormes que es desplacen.
I, clar, hem parlat una mica d'aquestes que són causades pel vent. De les que no són causades pel vent, segurament vindran tots aquests desastres naturals. Mm-hmm. Apuntaves als tsunamis.
Sí.
Com es creen els tsunamis i per què fa tanta por la paraula? Bueno, per què fa tanta por? És evident, sí, perquè sí. Fa tanta por, no? Però per què un tsunami es pot convertir en una cosa tan perillosa?
Ah, un tsunami és provocat, ara ho dèiem, per un enorme desplaçament d'aigua, normalment perquè hi ha hagut una erupció volcànica submarina. Això és el més freqüent, tot i que també pot ser per esllavissades molt grosses.
Per un terratrèmol, no?
Correcte, correcte. Erupcions volcàniques, submarines, terratrèmols submarins, això, esllavissades, desplaçaments. Això sí que és un desplaçament de volum d'aigua, però fixa-t'hi, coses que potser ara ens trencaran a l'esquema. A alta mar, un tsunami pot passar completament desapercebut. Saps que a vegades hi ha pel·lícules, jo recordo una molt antiga que em va marcar de petit, es deia Krakatoa a l'est de Java. Krakatoa a l'est de Java, era. Em va marcar molt, perquè es veia un tsunami d'un volcà del Krakatoa a alta mar, que era una paret d'aigua increïble. Això no existeix. No, això no és així. Tu estàs a alta mar i el tsunami a lo millor et provocarà ones de 30 centímetres d'altura, perquè el desplaçament és per sota. Desplaçant enormes de volum d'aigua que passa per sota a alta mar. Què passa? Que quan això arriba a la costa, a llocs poc profuns, allà és on s'aixeca, on es pot aixecar aquesta onada. De totes formes, et diré que normalment, hi ha tsunamis on sí s'aixeca la onada, però molts no s'aixeca la onada. Molts simplement és que arriba el desplaçament d'aigua i inunda terra cap dins i provoca les malifetes i les desgràcies que provoca. Fixa-t'hi com de ràpid es desplaça un tsunami. Una ona normal, de les que dèiem, provocada per vent, normalment la distància entre ona i ona és d'uns 100 metres, alta mar, aprox, uns 100 metres. La distància entre dues ones provocades per tsunami pot ser de centenars de quilòmetres, és a dir, primer una i centenars de quilòmetres darrere et ve l'altra, i es desplacen fins a 1.000 quilòmetres per hora de velocitat a alta mar. Per tant, els tsunamis rapidíssims. El primer que arriba a la costa en un tsunami és una vall, no una cresta. Per tant, el primer que observes, i si mai ho veus ja et pots preparar, és que se'n retira l'aigua. El primer que veus és que l'aigua marxa, jum, i això és senyal de que en uns minuts després, 5-6 minuts després, t'arriba la onada del tsunami, que a vegades, torno a dir, no és una ona d'aquestes que imaginem verticals, sinó que és un gran moviment d'aigua que inunda.
L'onada més gran mai registrada, quina és?
Doncs mira, justament d'un tsunami va ser a l'any 1958 a la costa d'Alaska, el va provocar un terratrèmol només a 13 quilòmetres de la costa. Aquí sí que va aixecar una onada, fixa-t'hi, que va arribar a tenir 524 metres d'altura quan va arribar a la costa. És una passada. Afortunadament només hi va haver 5 morts, perquè estem parlant d'Alaska i era una regió molt poc habitada. Però imagina't tu el que hauria pogut provocar. El que fa a onades normals, no, vull dir, de les del vent, no provocades per terratrèmols ni volcans, el que tenim en el mar en els oceans són boies de control, que controlen i mesuren exactament les ones per provocar, per donar alarmes, i no només per això, sinó per entendre-les. La més alta d'aquestes onades que hem enregistrat per boia va ser de 19 metres. Va passar el 4 de febrer de 2013 a l'oceà Atlàntic Nord. Pensem que aquestes ones, quan arriben a la costa, es poden aixecar encara més.
I clar, el que passa és que, per sort, aquestes immenses onades al Mediterrani, o sigui, tsunamis aquí no en tenim.
No. Bueno, en podria haver-hi, si hi hagués. El tsunami el podria haver, el que passa és que no és una zona que sigui especialment activa per terratrèmols submarins o volcans submarins, però podria haver. El que no hi ha són onades tan grosses com hi ha l'Atlàntic o el Pacífic, i això és perquè, com que dèiem que si no hi ha distància suficient com perquè s'acumuli l'energia del vent no s'aixequen, la Mediterrània és relativament petita. Però mira, s'han mesurat ones que, déu-n'hi-do, l'any 2017, una boia davant de València va enregistrar una onada que tenia 6,45 metres, i aquells mateixos dies una a Tarragona enregistrava una onada de 6,33 metres.
Què són les onades gegants vagabundes?
Ah, brutal, això, Roger, és brutal. Són unes onades que apareixen de sobte. No sabem per què. El mar està encalmat, o no encalmat, però hi ha onades, bueno, relativament altes, i de sobte apareix una ona que és solitària, totalment solitària, molt més grossa que totes aquestes onades normals, i apareix per sorpresa. Les detectem amb boies de vigilància. Són superperilloses, evidentment, per vaixells. També es creu que han provocat la desaparició d'helicòpters que volaven baixos en missions de rescat. I la seva causa, que creiem, és segurament una combinació de factors entre ones normals, entre el vent, que tot això s'ajunta en diferents ones, contribueixen per formar-me onada molt grossa. No s'ha de confondre amb els tsunamis, que dèiem. Això és una ona normal, però que ha crescut una passada. Hi havia moltes llegendes d'això, de mariners que explicaven, però ja va deixar de ser llegenda quan realment l'any 1984 vam detectar i mesurar la primera en el mar del nord. Tenia 11 metres quan el mar al voltant estava força encalmat. A l'any 95, també al mar del nord, una altra onada de 25,6 metres que danya una plataforma petrolífera, de nou, quan el mar estava més o menys encalmat. Les hem detectat, com et deia, amb boies. També les hem detectat per satèl·lits. El mes de novembre de 2020, una boia al Pacífic, davant de les costes de British Columbia, al Canadà, va mesurar el pas d'una ona solitària de 17,6 metres. I no tenim encara una explicació definitiva de per què es generen aquestes ones solitàries tan altes.
Avui amb el Joan Anton Català hem parlat d'onades. Lo Impossible, la pel·lícula del Bayona, la vas veure?
És la del tsunami a Indonèsia, oi?
La Naomi Watts.
Sí.
De fet, fa poc escoltava una entrevista de la Carota a la tarda amb el Bayona i la Naomi Watts de debò, perquè és una història real.
Sí, correcte, és una història real.
D'aquella família, sí. I la dona que ara no recordo com es diu, Maria Belón, em diu la Marta Ferrer, que
val,
es diu.
Val, que es van separar, crec que el tsunami fa que se separin.
Sí, i era una parella amb dos fills,
sí.
I tres fills crec que hi havia.
No recordo, però sí, és molt bèstia.
Déu-n'hi-do.
És molt bèstia.
Clar, és que se'ls fa molta por, eh?
Sí, però, de nou, fixa-t'hi que ara la recordo una mica la pel·lícula, no es veu una imatge d'una ona que arribi allà al fons, que és el que moltes pel·lis... Arriba de cop i és una inundació. És un cop d'aigua que entra a terra endins, i que recordo que hi ha una escena on estan a la piscina, on no sé si ella o... estan banyant-se a la piscina de l'hotel i arriba aquell desplaçament enorme d'aigua que els treu i els arrossega. Això és molt típic del tsunami.
Joan Anton Català, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Val, tenim lluna minvant. Venus continua i ho continuarà fent durant setmanes, no decep, sembla un omni, brillant molt potent sobre l'horitzó oest després de la posta de sol. I atenció, perquè aquesta mateixa matinada, just abans de l'alba, la lluna minvant se situarà molt a prop d'un estel que hi ha molt brillant i de color ataronjat, que es diu Antares, de la constel·lació de l'Escorpí. Per tant, mireu, perquè és molt bonic d'observar.
Doncs tot això és el que passarà aquesta setmana al cel. Joan Anton Català, gràcies per venir.
Gràcies a tu.
Avui a la Terra Esplana, una abraçada. Cuida't.
Igualment.
Fem una pausa i ara tornem.